minerito potosino, de estaño es tu corazón. Cuando subes a la vida orillando la oración, te va guardando la sombra la Virgen del Socavón. Minerito potosino, de estaño es tu corazón.
Jo no sé si acabarem marejant la gent, perquè hem passat per molts llocs a l'informatiu, per l'Iran. Després ens hem anat amb la Carme a Corea del Sud per parlar de la cimera del G20. I ara els portem a Llatinoamèrica, amb un cantant argentí que ens parla de mines a Bolívia. Laia Altarriba, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Per la lletra del que estem sentint em fa l'efecte que avui ens vol soterrar, com diuen els valencians, eh?
Exactament. Avui ens n'anem fins a Xile, el país on van quedar doncs, sepultats el dia 5 d'agost els 33 miners que hem pogut conèixer a través de les televisions i sentir tot el seu periple fins que finalment i sortosament van ser rescatats.
Avui ens vols portar uns miners que han aparegut a molts programes, fins i tot han visitat platós de la televisió espanyola, diverses cadenes públiques i privades. I com és que ens els pots portar avui als solidaris també?
Bé, de fet, qui portem no són aquests 33 miners als solidaris, sinó que el que farem és parlar dels seus companys.
Quina mena de companys?
Doncs la resta de miners que treballaven a la mina de Copiapó, dels que n'hem sentit a parlar poc, tot i que sí que hi ha hagut algun informatiu que n'ha donat notícia, no?, de que els 300 miners s'havien quedat sense feina i sense sou, que s'estaven protestant. Però volem no només parlar d'ells, sinó de quina situació viuen de seguretat i laboral els miners en general a Xile, que és un país, no oblidem, que és el principal productor de coure del món.
I amb quin has parlat de tot plegat?
Doncs n'hem parlat amb Sergio Alegría Millaqueo, l'hem trucat per telèfon. Ell és president del SINTRAC, Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas. Sobretot hem volgut parlar amb ell perquè és com miner com els 33 sepultats que treballa no directament per una empresa que té una mina, sinó per empreses subcontractades,
ja.
Que van d'una mina a una altra segons el subcontractin a les mines, i que aquests treballadors estan en molt pitjors condicions que els que són directament contractats per la mina.
Que és el cas dels subcontractats, d'aquests 33...
També.
Déu-n'hi-do.
El que anem doncs, a conèixer és el que ens ha explicat el Sergio Alegría. Començar ell parlant-nos, escoltem-lo, de la situació de la mineria a aquest país sud-americà.
Doncs escoltem-lo.
Acá en Chile la realidad, digamos, es esa en todo ámbito, pero en particular en el trabajo de minería, acá en Chile hay dos grandes mineras que son reconocidas mundialmente, que es Chuquicamata, que es la mina a tajo abierto más grande del mundo, y tenemos la minera escondida, que es la minera privada más grande del mundo también. Tacoyahuasi, Manto Blanco, etc. Esas son las grandes mineras en donde... el nivel de inversión, tanto nacional como extranjera, digamos, está primando ahí. Por tanto, el nivel de desde los salarios hasta las condiciones mismas de trabajo en que se desarrollan esto son radicalmente distintas unas de otras. Este tipo de minero que nosotros estamos hablando y del cual tuvimos esta desagradable noticia, son los de la pequeña minería que trabajan casi como pirquenes. Es decir, abren grandes túneles en el cerro para rescatar el mineral. No así la gran minería, que son trabajadores que ostentan una condición radicalmente distinta, como te decía, en tanto salario, condiciones de seguridad, etcétera. Es decir, eso es lo que nosotros develamos hoy día, hoy se ha develado con este accidente.
Hemos oído al presidente Piñera prometer que en 90 días aplicaría un paquete de medidas para que la situación laboral de todos los mineros esté de acuerdo con las normas de la OIT. ¿Qué piensan ustedes de estas promesas del presidente?
Nosotros creemos que es casi burlesco qué trato se le ha dado a este grave accidente. Acá lo que pasa es que no es que falten normas legales. Lo que pasa es que acá los organismos fiscalizadores, que son los encargados de hacer cumplir, vigilar el cumplimiento de las normas legales, no cumplen su papel, fundamentalmente porque no tienen ningún grado de autonomía. Todos los inspectores provinciales, comunales y nacionales son militantes de un partido y de acuerdo al gobierno que haya de turno es el militante que ponen ahí. De ese punto de vista no tienen ninguna autonomía para hacer valer la norma legal. Acá se hace vista gorda. De hecho, hace poco, no sé si se enteraron, la misma ministra del Trabajo señaló que el gobierno, por medio de sus organismos fiscalizadores, hacía más de 6 o 8 meses que tenía conocimiento de las malas condiciones laborales en esta faena. Y finalmente, en ese proceso, Lo único que prima son los intereses de la empresa. Fíjate que en este país existe, en términos de legalidad, que si una empresa es fiscalizada y es multada, y en el curso de un año nuevamente se le contata la misma infracción, el organismo fiscalizador, de acuerdo a la normativa legal vigente, tiene la facultad de cerrar la empresa. Y eso nunca ha sido.
Imagino que todo esto tiene consecuencias, como el accidente que hemos vivido en la mina de Copiapó, pero ¿usted tiene cifras que nos puedan mostrar la dimensión de las consecuencias de esta falta, ¿no?, de prevención?
Mira, más de 55 muertos en el último año.
En Chile.
Y de ninguno de ellos se ha dado cuenta en el sector, en el sector que trabajamos nosotros, que somos los trabajadores C, en esta categoría de A, B, C, somos los trabajadores C, que no tienen ninguna condición de seguridad. Es mucho mayor en la cantidad de muertos y accidentados por falta de fiscalización respecto a las normas legales. Y la verdad es que no tenemos ni siquiera un tercio ni de las condiciones laborales ni de las condiciones salariales que ostentan los otros trabajadores que hasta hoy día trabajan de planta en esta minera y hacemos el mismo trabajo.
Fa gràcia, entre cometes, Laia, sentir com s'indigna un sindicalista miner xilè quan diu allò de la flexibilitat laboral com si fos patrimoni exclusiu del seu país, no? I sents com la veritable globalització, en el pitjor sentit de la paraula, precisament, està sent aquesta, no? Aquesta mena d'eufemismes i aquest maltractament als obrers, i en aquest cas als miners, no és una cosa, no és patrimoni xilè.
No, és el mateix que vaig pensar en entrevistar-lo.
Abans d'acomiadar-nos, Laia, jo no sé si recordes que l'últim dia que vas venir al programa jo et vaig posar deures.
Sí, efectivament, me'n recordo molt bé.
Vinga, doncs.
Quan vaig venir va ser per explicar i vam conèixer la situació de 47 bengalís que vivien a Melilla, que estava a punt de... Bueno, que els volien expulsar perquè no tenien els papers, però es feia gairebé 5 anys, disculpa, sí, que estaven a Melilla arrelats i treballant, i els van detenir i portar a la zona franca. I
aquell centre d'internament d'estrangers, no?, que en diuen CIES, eh?
Exactament.
Doncs que n'hem sabut d'aquelles 47 persones que, recordem-ho, no havien comès cap delicte, que tenien feina i que, encara que fos de manera irregular, estaven tancats en aquest CIE.
Sí, recordem que s'havien recollit 15.000 signatures per demanar el seu alliberament. Sí. Doncs tenim bones notícies, perquè precisament aquesta setmana han estat alliberats tots 47, posats al carrer. Exactament va ser dimarts 2 de novembre, quan van poder sortir en llibertat.
I per què els han alliberat?
Doncs els han alliberat gràcies a la feina dels seus advocats, que han estat barallant-se amb les autoritats espanyoles per denunciar la injustícia d'aquest fet, i de la feina d'entitats com Prodein, Papers per Tothom i la comunitat bengalí que viu a Barcelona i a l'estat espanyol en general.
Veig que et portes bé i fas els deures, Laia. Gràcies. Fins la setmana pròxima, que tornis a estar aquí. Gràcies.
Fins la propera.